de prestacions socials de caràcter econòmic de l'Ajuntament de Sant Cugat. Té la paraula el tinent d'alcaldia, el senyor Marcos Cimarro.
Sí, hola, molt bona tarda a tothom. Gràcies, alcaldessa. Intentaré fer un breu resum de què suposa l'aprovació inicial d'aquest reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic d'aquest Ajuntament. Ho hem explicat en diferents ocasions, en comissions informatives, als grups de l'oposició i també en roda de premsa prèvia al ple, però crec que és important fer una breu explicació de què suposa. Com saben, el municipi té competències pròpies en matèria d'avaluació i informació de situacions de necessitat social i també d'atenció immediata a situacions de risc o d'exclusió social, i la finalitat dels serveis socials no només és atendre aquestes situacions, persones o famílies que puguin estar en situació d'exclusió social, sinó també prevenir el risc d'exclusió social i treballar per assolir també, evidentment, la igualtat d'oportunitats. Sobre les prestacions, que hem de tenir en compte? L'accés a aquestes es realitza sempre a partir de la valoració de la situació concreta de necessitat. L'objectiu principal és atendre unes situacions de necessitats sobrevingudes o per qualsevol contingència que es pugui produir en un moment donat en la vida d'una persona, i per tant que li pugui impedir fer front a aquelles necessitats més bàsiques. No? Fonamentalment, les prestacions socials de caràcter econòmic cobreixen dos ventalls o dos blocs. Un primer, necessitats bàsiques com la manutenció, per tant necessitats més urgents, com l'alimentació, allotjaments d'urgència o qüestions d'aquesta índole, i en un altre sentit, necessitats de suport que van una mica més enllà, que el que pretenen és garantir la inclusió social dels veïns que ho necessitin. No? Això podria ser transport no obligatori, activitats extraescolars o activitats d'estiu, entre d'altres. Fins ara, lògicament, des de l'àmbit, des de serveis socials, es treballava o s'ha realitzat la gestió dels ajuts i les prestacions en barems interns per afavorir, evidentment, aquesta equitat en l'accés o en la concessió d'aquestes prestacions, i el treball d'aquest reglament, hem de dir que va començar abans de la pandèmia, i aquest reglament ens hauria agradat aprovar-lo abans, però en tot cas, degut a la urgència i la crisi posterior de la pandèmia, doncs vam aturar això i vam haver també d'avaluar noves situacions de desigualtats econòmiques, d'exclusió social o de risc en la població local. A partir d'ara tindrem un nou reglament, la finalitat del qual principalment és donar compliment a uns principis que creiem que han d'imperar en la relació entre l'administració i la població, no? Que hi hagi objectivitat, que hi hagi transparència, que hi hagi proporcionalitat, que hi hagi confiança legítima i eficàcia i eficiència en els serveis públics. Com comentava, es treballen o es disposen dos blocs generals, un conjunt d'ajuts per cobrir necessitats més bàsiques o d'urgència, i després també aquelles prestacions que a mig i llarg termini cerquen incidir en la consecució de l'autonomia personal i també de garantir la igualtat d'oportunitats i la inclusió social de les persones al nostre municipi. Bé, alguns aspectes rellevants que sí que és important potser mencionar i que estan inclosos en aquest reglament és que s'inclouen tant les prestacions que es concedeixen tant directes com les de concurrència, les convocatòries obertes d'ajuts, i alguns aspectes nous que s'incorporen i es formalitzen amb indicadors, i que és que per atorgar les prestacions en aquest present reglament es combinen dues causes, com el compliment d'indicadors de baremació social i compliments de baremació econòmica. I després, evidentment, hi ha alguns altres aspectes que tenen continuïtat, perquè ja venien treballant d'aquesta manera, però s'incorporen i es regulen aquest reglament, com és que els factors determinants de la valoració són principalment els ingressos econòmics en base a l'IRSC, que és aquest valor econòmic a partir del qual les persones tenen dret i accés a prestacions socials. També contemplem la possibilitat de concessió excepcional de prestacions a través d'una valoració consensuada dels equips tècnics, i evidentment que les prestacions socials no es desvinculen d'un treball d'acompanyament que sempre va a banda totes les persones o famílies que ho necessiten per poder treballar la inclusió social al nostre municipi. Creiem que una valoració que podem fer d'aquest punt o de portar a aprovació aquest reglament és que és una, potser és una bona manera d'acabar de concloure tota una feina feta a l'àmbit de drets socials durant aquest mandat. És un mandat on hem treballat la innovació en les polítiques socials, on s'han augmentat recursos, s'han fet nous programes, nous serveis, nous projectes, s'ha impulsat també la difusió de tots aquests serveis i recursos i finalment també doncs, per acabar de perfilar i garantir l'equitat i la universalització en l'accés a les prestacions socials i els serveis, doncs tenim aquest reglament del qual avui emportem l'aprovació inicial.
Molt bé, gràcies senyor Simarro. Paraules en aquest punt. Senyora Fernández Jordán.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor Simarro. He leído con mucha atención, había leído previamente, pero finalmente este es el texto que se lleva a aprobación inicial. Hay cosas que quería en primer lugar manifestar. La primera, la enorme cantidad de trabajo técnico que se perfila en este reglamento, está claro. El marco jurídico recogido no me ha parecido que esté lo suficientemente claro, que sea lo vasto que debería ser, pero teniendo en cuenta que no he realizado ningún tipo de requerimiento, hago como que no tiene demasiada trascendencia. Lo que sí me parece muy importante a resaltar en este reglamento es que hay un perfil del mismo, hay un contenido que no me parece que se ajuste a lo que, como bien decía ahora el señor Simarro, sean políticas sociales universales. Y me voy a explicar. Hay una costumbre en los servicios sociales de este país de eliminar por el artículo 14, por llamarlo de alguna manera, todo tipo de ayudas sociales a las personas que tienen un bien inmueble a su nombre. Esto produce en sí mismo una discriminación absoluta respecto a muchísimas personas que en el siglo XXI en el que estamos, por el hecho de tener un inmueble a su nombre, no tienen nada que llevarse a la boca o tienen una situación de emergencia real. Conocí en esta ciudad a una madre soltera con un hijo de 14 años a cargo que vino a este ayuntamiento a servicios sociales a buscar algún tipo de ayuda. Cuando dio toda la documentación de la que poseía, el empleo que tenía, etcétera, vieron que era propietaria al 50% de una plaza de garaje con una hermana que no se iba a vender nunca. Simplemente con esa condición ya no iba a poder tener derecho a ningún tipo de subsidio, indemnización, renta directa, etcétera. Son casos que creo que han de plantearse muy seriamente en un ayuntamiento antes de hacer este tipo de normativa tan esencial. Por un lado, me refiero a eso. Es decir, muchas veces la situación patrimonial de una persona física no describe a la perfección su estado de emergencia vital. Y en segundo lugar, también ocurre que los ayuntamientos carecen de los elementos necesarios, porque no se oponen a ello, para investigar todas aquellas personas que aportando una documentación fehaciente, lo que no pueden aportar porque no les conviene es que trabajan en la economía sumergida y reciben sueldos en negro. Esto produce, como no, una enorme discriminación respecto a todos aquellos ciudadanos que pagan sus impuestos aun teniendo un sueldo mísero y que también se encuentran en una situación tremendamente vulnerable. Es decir, los ayuntamientos de hoy en día deberían tener los medios oportunos para poder acometer a través de servicios sociales la investigación, la fiscalización y poner el punto sobre estos temas tan importantes. Entiendo, después de tantos años en este ayuntamiento, que hay una cuestión que los políticos del ámbito de los derechos sociales, como ustedes denominan, o de los servicios sociales, tienen a gala, y es la llamada paz social de la que poco se habla. La paz social en muchas ocasiones hace que muchísimas personas que pagan sus impuestos queden fuera de todo aquello que deberían obtener de la Administración y muchísimas personas que lo obtienen sin tanto derecho como aquellas otras. Finalmente, y para terminar, he echado de menos la diferenciación entre lo que sería inmigración ilegal, entre lo que sería refugiados políticos por razones políticas y también creo que no hay una calibración en referencia a lo que serían los niños, los infantes, los pequeños en concreto niños lactantes de cero y los lactantes y los niños de 0 a 24 meses. Creo que toda esta casuística dentro del tema es muy importante y me hubiera gustado mucho verlo reflejado. Sin más, mi voto será la abstención. Muchas gracias.
Molt bé, gràcies, senyora Fernández Jordán. No sé si hi ha alguna paraula en aquest punt, no? Doncs, senyor Simarro, potser vol respondre alguna de les coses que s'han comentat abans de votar.
Sí, gràcies, alcaldessa. Podríem compartir que el marc general segurament caldria revisar-lo més a fons i segurament supera també l'àmbit jurídic o competencial municipal. Però sí que és cert, i per no fer de l'anècdota, que a vegades són situacions reals que succeeixen, és evident, no nego aquesta situació que vostè explicava, però també soc coneixedor de situacions que els equips tècnics han pogut atendre i acompanyar, tot i potser no complir aquestes baremacions econòmiques per potser estar a nom d'alguna propietat o un percentatge a vegades d'una propietat, i això no concreta la seva situació de necessitat específica. No? És cert que a vegades no és senzill, però per això també era interessant recollir en el reglament la capacitat dels serveis tècnics de poder avaluar situacions concretes i, per tant, d'atorgar algun tipus de prestació o fer algun tipus de treball de seguiment i acompanyament amb persones en situacions que se surten, diguem-ne, una mica de norma. No? I segurament aquí també entraria tota l'atenció a persones que viuen en situacions d'economia submergida, que en són moltes a la nostra ciutat, malauradament, i evidentment amb això també s'hi treballa. No compartiria potser la qüestió que vostè comentava al final sobre... Amb aquest reglament preteníem no discriminar per origen, justament, i considerar també les persones que en situació administrativa irregular es troben vivint al nostre municipi i al final són persones que estan doblement o triplement discriminades per múltiples situacions i creiem que és important contemplar-les en igualtat de condicions de la resta de veïns i veïnes, perquè al final són persones que el sistema els hi permet treballar i consumir, però moltes vegades les deixa fora de tot dret. I per tant aquesta situació personal està recollida a un nivell d'igualtat, diguem-ne, en relació a la resta de persones del nostre municipi. I finalment, si em sumaria un agraïment a la feina que hi ha hagut de diferents àmbits de l'Ajuntament a l'hora de redactar aquest document, han sigut evidentment l'àmbit de serveis socials, però també intervenció, tresoreria i l'àmbit jurídic, i bé, sense menys, espera que tiri endavant aquest reglament.
D'acord, doncs moltes gràcies també, senyors. Sí, senyora Fernández Jordán.
Un matiz. El tema que he introducido en la parte final, efectivamente, en referencia a hacer la distinción entre lo que sería la inmigración ilegal y los refugiados políticos, no he querido en ningún caso decir que no sean todos susceptibles de recibir ayudas, como lo es la sanidad universal de la que gozamos en este país, por supuesto. Pero me refiero a que en un reglamento las cosas cuanto más se clarifiquen, mucho mejor, a nivel de derechos concreto, etcétera. Por ejemplo, una persona que no tiene hijos a su cargo no tiene derecho a beca comedor. A ese tipo de cosas me refiero. El reglamento, cuanto más determine la información, es mucho mejor para todos y también para los servicios sociales y técnicos que van a tener que aplicarlo. Muchas gracias.
D'acord. Molt breu, senyor Simarro.
Sí, no, afegir que ara mateix fem una aprovació inicial, hi ha un període d'exposició pública i si calgués no fer algun comentari més concret al document, doncs pot fer vostè i evidentment qualsevol persona del municipi o grup polític.
Molt bé, doncs gràcies als dos. Ara sí, anem a la votació d'aquest punt 15. Vots a favor? Vots a favor per part del govern, del grup de Junts, de Ciutadans, abstencions? Abstencions de la senyora Fernández Jordán. Queda aprovat aquest punt 15. Deixem aquí el ple i en 4 minuts...